Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Fàtima Ortí. La Comissió Europea ha donat el vistiplau perquè Espanya rebi els 6.000 milions d'euros del tercer tram dels fons europeus del Pla de Recuperació. Brussel·les considera que el govern espanyol ha complert totes les condicions sobre reformes i inversions de l'any passat, inclosa la implementació del sistema d'auditoria i control dels fons de recuperació. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, ha celebrat així aquesta decisió de Brussel·les.
La valoración positiva de la Comisión Europea es una muy buena noticia, que confirma que España está cumpliendo el calendario de hitos y objetivos y pone en marcha el procedimiento para el tercer pago de fondos europeos Next Generation de 6.000 millones de euros.
Espanya és així el primer estat de la Unió Europea que rebrà aquest tercer pagament, ara pendent de la llum verda definitiva dels 27. Quan es produeixi, s'hauran desemborsat fins ara un total de 37.000 milions, més de la meitat de totes les ajudes promeses. Més notícies. La Fiscalia manté el delicte de malversació agreujada i demana 7 anys de presó per a Josep Maria Jové i 6 per a Lluís Salvador pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Descarta aplicar el tipus atenuat de malversació que inclou la reforma del Codi Penal amb penes més baixes i els demana també inhabilitacions de 32 i 27 anys. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, assegura que és una venjança del poder judicial, mentre que el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, recorda que el nou Codi Penal també persegueix fets com els de l'1 d'octubre. El sentim.
Que el referèndum de l'1 d'octubre no va ser un delicte, que votar mai pot ser un delicte i que seguirem dempeus davant tota la voluntat repressiva.
Que los hechos que ocurrieron en 2017 en Cataluña eran delito en 2017 y siguen siendo delito en 2023.
A l'actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalia li demana un any d'inhabilitació. I Ucraïna fa una crida als civils a evacuar Bakhmut, al Donbass, davant l'avenç rus. Els mercenaris de Wagner reivindiquen haver guanyat posicions a la zona i les autoritats diuen que si acaben capturant la població es repeteixin les massacres d'altres llocs com Irpin, Bucha o Mariupol. El president ucraïnès ha demanat als líders europeus que s'acceleri l'enviament d'armament al seu país per fer front a l'ofensiva russa. Ho ha fet en el seu discurs inaugural de la Conferència de Seguretat de Múnich. Ahir es complien 11 dies després del terratrèmol que va assolar Síria i Turquia i encara s'han trobat 4 persones en vida. Tots són homes i els han trobat a la província de Hatay. Entre els supervivents hi ha un noi de 14 anys refugiat sirià que l'han traslladat immediatament a l'hospital per operar-lo. L'últim balanç oficial del terratrèmol supera els 43.000 morts, la majoria a Turquia, però també hi ha milers de víctimes mortals al Kurdistan sirià. Un 44% dels ginecòlegs de Catalunya s'han acollit a l'objecció de consciència per no practicar avortaments, segons l'última dada del Departament de Salut. Ho ha confirmat el conseller de Salut, Manel Balcells, que assegura que aquesta xifra no fa perillar el dret de les dones a irrompre involuntàriament l'embaràs, perquè la llei els garanteix poder-ho fer en centres de la xarxa de sanitat pública. Els avortaments quirúrgics els paga la sanitat pública, però es fan en centres concertats. La vocal de la Societat de Ginecologia, la doctora Anna Torrent, explica que li sorprèn la dada del 44% d'objectors totals. Explica que aquesta dada deu sortir sobretot dels metges dels centres públics, que de fet no practiquen avortaments quirúrgics per voluntat de la dona, sinó que només els fan per malformació del fetus. Ho ha dit al Catalunya Nit.
Quan la dona vol fer un avortament quirúrgic, es deriva en un centre concertat, sense cost per la dona, és a dir, finançat per la sanitat pública. De manera que els hospitals públics actualment no estan fent avortaments per voluntat de la dona, amb el qual la xifra aquesta del 40% engloba tant hospitals públics com a CIR, encara que a la CIR és minoritària l'objecció.
Cada any es calcula que hi ha unes 20.000 dones que avorten a Catalunya. Esports. El Girona guanya 6-2 l'Almeria en el partit que ha obert la 22a jornada de primera. Barça i Espanyol juguen diumenge. El Barça ho farà a casa contra el Cádiz i sense Pedri. I l'Espanyol viatja a Elx aquest dissabte a la tarda amb les baixes dels dos centrals titulars en l'últim partit, Cabrera sancionat i Calero lesionat. En bàsquet, als quarts de final de la Copa de Bàsquet Joventut de Badalona 94, Baskonia 81, amb 18 punts de Tòmic. I aquest dissabte, semifinals, Real Madrid Unicaja i Tenerife Joventut.
Fins aquí les notícies.
Som presents des de l'inici.
Durant les dues últimes hores,
sobretot molts nens, moltes criatures, moltes dones...
Fins ara, Rússia i Ucraïna han intercanviat...
I continuem sobre el terreny.
Últimes posicions que fins fa...
Ara, un any després de la invasió russa d'Ucraïna...
Estem bé, ara marxem.
Reforcem la cobertura informativa...
Un bombardeig des de vaixells russos...
amb una programació especial.
Eren colpejats amb bastons o electrocutats.
La frontera amb Kharkiv.
Un any en guerra... Catalunya Ràdio i TV3 sobre el terreny.
Ciutat Maragda.
J.B. Foix, Josep Vicenç Foix, J.K. Rowling, Joan Kathleen Rowling, Eta Hoffman, Ernst Theodor Amadeus Hoffman, J.R.R. Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien, Dostoyevsky, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, Úrsula K. Le Guin, Úrsula Kreber Le Guin.
Per ràdio, en versió més curta. En podcast, en versió allargada.
Ciutat Maragda.
Cada setmana a les 11 de la nit, la literatura ampliada a Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Marc Casanovas, bon dia. Qui és Àlex Montiel?
Jo diria que l'Àlex Montiel és un dels cuiners catalans vius més apassionants que ens queda. Amb diferència, molta diferència.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Pensa-ho, 40 treballen i en cobren 6. Per què es permet això en el món de l'hostaleria des de fa tant i tant de temps? No existeix l'alta cuina, com l'entenem, sense mà d'obra gratuïta. Oblida tant.
Un restaurant caníbal a Berlín. Diumenge d'una a dues del migdia. Amb Paula Molés.
També en podcast i a l'app web de Catalunya Ràdio. Seguim a la finestra indiscreta.
Seguim, com diu aquest anunci, amb homenatges a la finestra indiscreta que ens van quedar penjats la setmana passada per Burbàcara, que en aquest cas els Cold Water Flood.
De fet, qui ha mort és un dels membres d'aquest grup grunge característic, Paul Janovich, va morir als 54 anys la setmana passada. En Paul Harding i Ted Silva van crear el 1990 aquest grup musical a partir de la universitat on estudiaven i que tocaven a les festes. I després es van convertir en un fenomen limitat, eh? No van durar eternament, ni molt menys. Van haver d'extingir el grup i es van dedicar a fer fotografia per portades d'àlbums. Ah. Un altre ofici en perill d'extinció, o sigui, se'ls ha acabat el
bròquil.
El bròquil, sí. A tot arreu. Bé, a la segona part del programa sentirem coses d'aquest grup. Cold Water Flood.
I aquí estarem fins les dues de la matinada i després arribarà l'audiovisual, que dius que no t'ho pregunto, va.
Bueno, ja m'he avançat abans. John Barry, el hombre de Chinatown, George Delerue, del gangster Police Piton, Alex North, el honor dels Prince i Journey into Fear, Nino Rota, el padrí, segona part, aquesta setmana comparats a través del cinema negre. Ho has pillat, no?
Per BCN negre ho has fet o...?
Deep Black. Profund i negre.
Però ara el que toca és resoldre la banda sonora Enigma. I, Guillem...
Ai, aviam.
Jo la setmana passada vaig dir aquest concurs està massa corrupte, està molt viciat, tantes pistes i tantes no sé què. Hem de tornar als orígens.
Difícil, no?
Al moment de tall i música, i ja està. I zero pistes. I jo pensant que posava allò... un èxit segur, gairebé insultant, malgrat que no tingués pistes.
I com ha anat la cosa?
I no sé com ha anat la cosa.
Ha anat bé.
Correcte, en general. Sí. Però jo crec que tu, Guillem, et partiràs si et dic que potser hi ha gent que no sap què és això.
¿Cree que no me di cuenta de lo que pasa? ¿Por qué me toma, eh? ¿Cree usted que no sé que si yo fuera una persona importante de este pueblo, aunque ustedes hubieran metido la pata con mi reserva, no me habrían dado ya una habitación y estaría arriba descansando? Pero no soy nadie importante, sino un humilde reportero de la revista Rolling Stone que ha venido a entrevistar en exclusiva a Michael Jackson para que lo publiquen en todas las mejores revistas del país. Disculpe. Iba a titular mi artículo Michael Jackson sentado en la cima del mundo, pero creo que ahora lo voy a titular Michael Jackson se sentará en la cima siempre que no se le ocurra ir al hotel Beverly Palm, donde no se admiten negros.
És una mescla diferent.
Sí, és de la tercera part, en realitat. Mira si el Guillem sap que només necessita uns tambors aquí per sota que, i ja li fa saber que... Perquè era una mica més canyera. La primera... Sí. Ai, era una mica lentota per posar-la, però ens referíem a la primera part, que consti.
Als oients els hi ha fet molta gràcia, aquesta proposta.
Va. Em penso que la musiqueta, papi, para, para, pi, popo, m'escriu tota la lletra sencera.
Pa, 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 pa.
És inconfusible i insufrible. Bueno, superdetective.
Sí, que té un punt insufrible d'aquesta cosa que se't posa al cap.
Sí.
I podies estar en un loop etern.
Jo crec que parla de la pel·li, d'insufrible, però vaja. Superdetectiu en Hollywood. També hi ha d'altres que diu, recordo que vaig al·lucinar amb la capacitat de l'actor i del doblador en fer els sons amb la boca de l'Axel Foley i els seus riures contagiosos. Quin fart de riure. La banda sonora sintetitzadors és inconfundible pels que vam ser joves als 80. Bé, no necessitava presentació. Si sou joves, allò, prou joves per no haver identificat aquesta música, que sapigueu que són uns deures obligatoris.
No, però la música pot ser, perquè el Pare de Família havia molts acudits d'això, després havia la granota aquella que feia la versió quac, quac. Però clar, potser la pel·lícula no.
Tot això és un homenatge perquè aquest any ens arribarà en algun moment a Netflix la quarta part.
Sí.
Superdetectiu a Hollywood.
Protagonista, aquella cosa que es deia Eddie Murphy.
Superdetectiu a Hollywood, però és Beverly Hills.
Sí, Beverly Hills Cop.
No és el mateix Beverly Hills que Hollywood.
Una cosa és un barri. I l'altra cosa és un barri.
Però clar, superdetectiu en Beverly Hills... No sé què dir-te. Escolta, encertants.
39.
39.
Qui s'emporta el triple premi? CD, DVD i llibre. De l'1 al 39.
El 17.
El número 17, senyores, senyors. Es diu Josué, no té res a veure amb els 10 manaments, Pérez Cane.
Molt bé, enhorabona.
Felicitats. Mira, doncs aquí sentència bíblica, ja que mencionaves a la Bíblia,
Josué.
Perquè diu... I per la pregunta suplementària, em temo el pitjor, que heu fet un joc de paraules entre la sentència bíblica, no jutgeu si no voleu ser jutjats, perquè la pregunta era... No jutgeu aquesta pel·lícula si no voleu ser jutjats.
Això no és una pregunta, és una afirmació.
Sí, però per què aquesta afirmació, Guillem?
Mira, aquí m'has enganxat, no? Ara estic...
Perquè un dels actors es deia Judge Reinhold.
Ostres, Judge Reinhold.
El detectiu simpàtic i tal. I bé, doncs...
El blanquet de la pel·lícula.
Efectivament, també he rebut altres comentaris, com per exemple que John Landis va despotricar molt de la pel·lícula i després va acabar
fent... La tercera.
La segona era de Tony Scott.
Sí.
Bé...
ja està,
pregunta suplementària era aquesta i qui l'hagi encertat, doncs un punt més.
Bé, doncs la cosa consisteix en proposar una nova, no? Què us sembla? Dic la pista d'entrada? Va, sí.
Vinga, va.
Va.
Ah, tenim pistes, hem tornat a la...
Jo sóc un clàssic. Perdona, sóc un clàssic. Fixeu-vos en el que dic, Si us identifiqueu amb el personatge, aquesta pel·lícula ni la veureu, ni la sentireu, ni la tocareu.
Stars Anne Margaret, Oliver Reed, Jack Nicholson, Elton John, Eric Clapton, Tina Turner, Roger Daltrey.
Ah, Per cert, deixeu-me fer justícia amb el Jaume Figueres, aquest altre Jaume Figueres que ens escriu.
Allà un doppelganger, sí. No sabia.
De tant en quant, que diu la música és inconfusible, però amb la versió amb un xumba-xumba que no estava l'original. Aquí encara mira, parlant, per tant...
El Jaume és com jo.
Efectivament. Endavant.
Aquesta és la que ara heu d'escoltar per identificar-la... Teniu fins divendres que ve per dir-nos quina és aquesta pel·lícula. Què heu de fer? Escriure a la finestra indiscreta, finestra@catradio.cat.
facebook.com/finestraindiscreta i twitter@finestracr.
Teniu de temps des d'ara fins divendres que ve a la una de la matinada. Però, clar, amb això podeu entrar, si encerteu, al concurs i potser guanyar un CD, un DVD i un llibre. I, a més, apuntar dos punts. Però, i si responeu bé la pregunta extra, Guillem? Fixa't bé. Aviam. A veure si la dic bé, quina reina d'aquesta pel·lícula també va cantar a un apocalipsi a Austràlia?
No puc dir res.
No pots dir res, però ja la tens, la reina.
Home, clar, a més, és bastant d'àcid.
Sí. És que tu...
Ho sento, però és que...
No pot aguantar. Puja.
Doncs bé, heu sentit la música, heu sentit el tall, heu sentit les pistes, heu sentit els comentaris del Guillem. Crec que teniu més que suficient per començar.
La finestra indiscreta.
Eres un hombre interesante, Scott Lang.
Quin estrès, els cinemes estan salvats perquè torna la Marvel.
No necesito ganar.
De repente llevo algo puesto mucho más barato. ¡Es de H&M!
Però a la finestra també pensarem en altres coses, com en la pel·lícula guanyadora a Cannes, El triangle de la tristesa.
No está mal, ¿eh?
O farem l'homenatge a Carlos Saura i escoltarem els Lagartija Nick.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Doncs bé, tinc aquí els Cold Water Float i l'Àlex té aquí entre les seves mans...
Els oients tenen aquells moments de drama personal, com per exemple una oient o un oient que ha anat a veure The Fabelmans i diu... És molt interessant per veure com va descobrint Spielberg l'amor pel cinema i els trucs que va introduint. Diu, però per què surt que té tres germanes quan només n'ha tingut una de germana a la vida real?
Doncs bé, no sé, tampoc es diu llicències.
No es diu Fabelman, es diu Spielberg.
Bueno, ja... Bueno,
que, petites llicències...
Són coses que passen, no ens enfadarem, no? Bueno, i després hi ha un dubte. Cada setmana el proposem perquè cap ningú de nosaltres l'encertem.
No, però una altra vegada. Sí, l'home caminant...
Sí que té germanes, és que a més m'estranyen moltíssim.
Ah, doncs escolta...
La cosa és que una sí que era guionista, a Vic.
Ah, doncs escolta, Esteve, ja tens resposta.
Les altres, les seves vides,
enviades
al cinema.
Doncs a veure si li resols aquest problema a un oient del programa que diu... Fa molts anys van emetre per algun canal de televisió una pel·lícula en blanc i negre i en versió original subtitulada, no en sé el títol ni el repartiment, en una seqüència un home sol protagonista camina per una carretera i la veu en off va recitant els seus pensaments. A man is walking and a man is talking. Walking, talking, talking, walking. Fa anys que intento trobar aquesta pel·lícula i no la identifico.
Portem arrossegant aquest enigma i crec
que... No, ho entenc, perquè a mi també em passa amb algunes escenes que encara no he arribat a trobar, que això passa, no? Sí. I realment ho passes molt malament.
No ets el nostre home, doncs.
No, ho sento. No m'arriba... Tant de bo, jo crec que a la llarga acabarà trobant-la, però...
Ens queden uns quants tertulians, ja veurem a veure com acaba aquesta història, eh?
Com acaba, doncs...
Em fa patir, perquè entenc la situació. A mi m'ha passat també...
Com hauríem d'acabar tots? A la filmoteca.
Si hubieran oído a ese hombre hace un par de días, si hubieran podido oírle, Dios, le habrían llamado loco. Tachinao.
Es que de fet a la filmoteca penso que podrien resoldre aquest enigma, no? Si no ho saben allà.
Aquest doblatge, Tachinao.
No, no, no. No va dir una tonteria d'anècdota personal. La teia vaig anar a recollir el meu carnet d'amic de la filmoteca I a l'arribar a casa em van enviar un correu que m'havien dut un altre carnet d'una altra persona amb un altre... que a més ja Guillem m'havien donat malament el carnet. Ara tenim unes vides creuades.
Tens el carnet d'una altra persona?
Sí.
Ui.
I era anar a canviar-lo i tal, però penso, hi ha una persona amb el meu carnet.
El talento de Mr. Ripley,
exacte.
És que hi ha bessons per tot arreu. Sí, sí. Per exemple, ja veuràs, hi haurà un bessó que naixerà ara aquí en el programa immediatament. A la Filmoteca jo us proposo demà a 17:15 i dimarts a les 10 del vespre Apocalypse Now Redux 202 minuts, en aquest cas, triat per la Marta Esteban, la productora, que és una de les pel·lícules de la seva vida. Queda dit, eh?
Queda dit. Val. Alguna cosa més o ja
no,
està?
No, anem a fenomen, a veure si superes, Figueres.
Val, anem a fenomen.
Me enviaban al peor sitio del mundo y aún no me daba cuenta. A una distancia de varias semanas y miles de kilómetros, por un río que serpenteaba por la guerra, como el cable de un circuito principal conectado directamente a Kurtz.
A veure, què està passant? Què està passant aquí?
Aquí hi ha una dicotomia molt forta.
Un bessó.
No?
Aquí hi ha una dicotomia. Sí.
Que la Marta Esteban ha triat Apocalypse Now Redux per projectar-se a la Filmoteca i, mentrestant, a Fenomen estan projectant Apocalypse Now Final Cut. Curiosament, es diu Final Cut, però té 10 minuts menys o alguna cosa així de metratges. Bé, jo em quedo amb Redux perquè d'Apocalypse Now sempre vull més, no? En fi, Fenomena, aquesta setmana és una setmana bastant Coppola, Scorsese i Spielberg, bé, els tres grans, per entendre, però també per Sofia Coppola, que té representació. Dissabte, demà, a les 10:15, Apocalypse Now, Final Cut. Dilluns, La dama de Xangai, a les 4:15. I també a les 8:30 del vespre, Guillem, tenim cita o no tenim cita?
Del dilluns, sí.
8:30, sí. Casino d'Scorsese, sí. L'hem de veure en pantalla pena, gran. Sí. El Guillem i jo estarem allà i abans ens farem uns nuggets de pollastre o alguna cosa així.
Ja, encara he de pensar el menú, però
a mi m'organitza els menús el Guillem quan quedem. Dimarts, Los Vikingos, la banda sonora favorita de la meva àvia,
per
de
cert,
Richard Fleischer.
Has dit Casino?
Casino.
Ah, doncs igual et trobes allà un Xavier que acaba d'escriure dient que ha fet 80 anys Joe Pesci i que és el millor gàngster de la història del cinema. A uno de los nuestros y casino, d'acord?
Sí,
això,
pues no? Estic bastant d'acord.
Vale,
sí.
Molt bé.
Dimarts, Los Vikingos, escolta, Richard Fleischer a les 4:50 i després a les 10:35, 1997, rescat a Nova York. Dijous, La novia del diablo de Terence Fisher a les 4:50 i divendres és un dia que m'encanta. Passen Rebeldes de Coppola a les 4:15, Els Fabelman a les 6:10, Lost in Translation a les 9 i acaba la nit amb Terroríficamente Muertos a les 11, la segona part de Possession Infernal. A banda d'això, que sapigueu que l'Aribau i el Gran Sarrià també estan fent recuperació de títols clàssics, escolta, es nota
més musicals, per entendre.
Més musicals.
Sonrises i làgrimes.
Singalongs, no?
I que els dimarts, a partir d'ara, és dia de cinema indi al Boliche, que el que fa és recuperar bons títols que han passat allò una mica inadvertits, com per exemple Utama, que la van passar aquest dimarts 14, boníssima. El dia 21 passen El que sabem, aquella pel·lícula de la Costa Valenciana que també era una delícia, i el 28 Crímenes del Futuro del David Cronenberg. I, escolteu, ho estem centralitzant tot en Barcelona. Si sabeu de cinemes que també ofereixen programacions alternatives arreu de Catalunya, sisplau, feu-nos-ho arribar a La Finestra Indiscreta. La qüestió, molt de Coppola, el fenomen, però la que no posa mai, és aquesta.
Lo que usted hizo con el perfil, señor, creo que es fantástico, pero si se avanza un poco más y aplicamos las leyes de la aerodinámica, digamos como las de un cohete en un coche familiar.
Ha cambiado las puertas.
Sí, señor. Usted calculó 79 centímetros de altura, pero en un coche familiar se precisan 91 centímetros. Cada vez que se abren, dan contra el bordillo.
Per ser totalment just, he de dir que alguna vegada sí que l'han projectat, però és una pel·li molt maleïda,
sí,
realment,
a més,
i és la que ve a defensar el Guillem.
Sí. Tucker, Un hombre y su sueño, 1988, Francis Ford
Un
Coppola.
Comentari, la setmana passada va sortir en el programa perquè la setmana passada, a Muertitos, vam haver denunciat la mort d'Arnold Schulman, el seu guionista.
Per això també, quan vaig pensar en aquesta pel·lícula, l'Alfons em va comentar això i l'anava molt lligat, no? També, veient aquest cicle, no? A Fenomena, deia, ostres, Coppola. I, en canvi, aquesta és d'aquelles infravalorades, també perquè no va acabar de trobar... Després, en DVD, no, jo recordo, quan s'ho dia em va costar moltíssim trobar-la.
Ara està, crec que amb Blu-ray.
La tinc.
Va costar molt.
Molt. Sí, molt, recordo. I és una pel·lícula que m'agrada molt, primer perquè està produïda també per el Lucas, és una producció de Lucasfilm, ajudant una miqueta a Coppola també a l'època que no estava tan brillant i que estava també trobant problemes de com resituar-se a Hollywood, i que al final també et parla molt del mateix Coppola, no? Amb aquest exemple del Preston Tucker, un home amb un somni que era trencar una miqueta aquest control de les grans empreses automobilístiques de Detroit, un clúster allò tancadíssim, inventar un nou cotxe que trenqués amb això. I es veu molt la Coppola en el personatge de Jeff Bridges, perquè és...
Això, és Zoe Trope pur.
Sí, és tal qual. És que és la història de les seves frustracions amb el gran poder, no? Amb intentar portar les seves visions a bon port, a realitzar-les, i com la resistència de la indústria xoca contra aquest visionari, no? I també m'agrada molt veure com ell es veu com un visionari, no? Francis Ford Coppola... Jo crec que té una opinió molt alta de si mateix, no? No ens enganyem.
Sí, sí. Quan fa comentaris es nota un ego bastant gros.
I en aquesta pel·lícula ho veus. I m'agrada molt perquè, a més, l'estètica, la temàtica també dels cotxes...
Art Deco, total.
Sí, a més, el Coppola, molts cops pensem, no?, per el Padrino, el situem en aquest món també de Nova York, no?, lentament, però ell es va crear a Detroit. És de Motor City, és també la indústria dels Estats Units del motor, molt arraigada aquesta zona. I Martin Landau, que el va nominar a l'Oscar, que també... Va haver d'esperar a Ed Wood, no? Però
i una actriu película... boníssima que mai se l'han pres en sèrio i ara ja ha desaparegut del tot, que era Joan Allen
fent de la dona.
Era una actriu estupenda.
Sí, i Elias Coteas, també, Freddy Forrest, que era com el soci també de...
I Christian Slater...
Sí, ben jovenet.
És l'actor aquell a qui li vaig veure la polla quan es provava uns texans, que li vaig pagar jo a Sitges.
Que fort.
Quina barra.
Una pel·lícula...
Doncs això, val la pena recuperar-la. I per exemple... Si us agrada l'Aviador, és una pel·lícula que té bastantes similituds.
T'anava a dir, es pot fer un crossover, sí, de fet, totalment. Apareix Howard Hughes, sí, a Tucker, un hombre y su sueño, perquè mentre un fabricava el cotxe, l'altre estava fabricant els seus avions. Dos comentaris molt ràpids. Continua sent una pel·li maleïda perquè només està, veig, Apple TV, Google Play, però de lloguer, a més, és a dir, que està bastant perdudeta. I segon, que crec que és una cosa que he explicat diverses vegades i semblo ja el abuelo cebolletes, si algun dia aneu als vinyedos, no?, que té el senyor Coppola a Califòrnia, allà té un museu i té un dels pocs models
que, dius,
que hi ha d'aquest cotxe.
Howard Hughes era Dean Stockwell. Que a mi un dia m'agradaria fer un cicle de tots els actors que han fet de Howard Hughes al cinema, perquè és un personatge que ha anat apareixent en també molts cameos. Te'n recordo Rocketman, que era el Terry O'Quinn, també ajudant el protagonista.
Doncs la propera defensa que farà serà d'una pel·lícula de Dean Stockwell.
Finestra indiscreta en punt de swing.
Jorge.
¿Cuánto tiempo?
No sabía que habías vuelto.
No he vuelto, solo estoy de paso. Mi padre murió hace un par de días, he venido para el funeral.
¿Tú crees que existe una persona predestinada para cada uno?
Contraste entre el tall i la música,
m'ha de deixar. Escolteu, s'ha estrenat una pel·lícula que es diu Venus. No és la de Peter O'Toole. No és la d'Esther Expósito. No és la del Jaume Balagueró. No, és la Víctor Conde, amb Miquel Fernández, Carolina Llier, i és una història molt Nouvelle Vague, una mica Jonas Trueba també i tal. Sí. Es queda molt a mig camí, hem de dir que és un bon intento, gràcies per intentar-lo, bien, però... En fi, l'única cosa que té la pel·lícula que em crida molt l'atenció és que, com tenien Elena Furiase fent un paper, van aconseguir que Lolita estirés mitja pel·lícula asseguda plorant en una taula. I, bueno, és un detall. I després una cosa que sí que em fa plorar, que és l'última pel·lícula que va fer Juan Diego, i hi ha només una escena de 5 minuts amb ell, i és quasi a l'acabar la pel·lícula, i te n'adones que Juan Diego també sabia quan va fer aquesta escena
que
era l'última que feia la seva vida.
Home, doncs només per això ja val la pena recuperar Venus. Vau estar Sitges? Potser vau veure una pel·lícula que es diu Project Wolf Hunting. O potser no.
Home,
no,
parlant de Jaume Balagueró, és com Rec 4 Apocalipsis,
sí,
per entendre'ns, no?
I com The Triangle of Sadness, també, una mica. Però,
o la versió de l'aventura del Poseidón amb La noche de los muertos vivientes dentro.
Bé, a veure, què passa en un vaixell? Això ha quedat clar, no?
Ya os lo dije, no tenéis a dónde ir. Este barco ya es mío.
Escuchad, comeréis dos veces al día y podréis ir una vez al váter.
Estáis en un barco, así que no hay escapatoria posible. No hagáis gilipolleces.
¿Hay alguien aquí que quiere ir a Corea?
Bé, es va passar a Sitges, pel·lícula sud-coreana ultraviolenta.
Molt gore.
Ultrasorollosa, a més, i bé, doncs heu sentit presos traslladats amb un vaixell, podeu imaginar que s'escapen, però a més hi ha una amenaça tipus alien, però no tipus alien, sinó tipus metahumano, diguéssim.
Metahumà, tal qual, sí.
I bé,
per passar l'estona, això sí, t'agrada el gore, si intueix aquest univers més gran, no?, i unes seqüeles que... Segurament
a mi el que m'ha encantat d'aquesta és una d'aquelles pel·lícules que comptes els personatges al començament de la pel·lícula i, bueno, potser hi ha 33.
Sí, a més... És
I quan acaba la pel·lícula han mort 500.
No esperis desenvolupament de personatge perquè ni hi ha intenció ni hi ha ganes de fer-lo perquè és una pel·lícula per veure-se tots morir, realment.
La qüestió és que va venir el seu director a Sitges a presentar-la i, escolteu, ja sabem com gaudim entrevistant directors sud-coreans i també, la veritat... És que no té desperdici. Sí. De veritat, us recomano escoltar l'entrevista per saber una miqueta per on van els trets de la pel·lícula i del personatge. Doncs benvingut al Festival de Sitges a Catalunya, Kim Hong-sun, presentant la pel·lícula Project Wolf Hunting. Welcome.
Thank you very much. 초대해줘서 정말 감사드리고 이 스페인에서도 많은 분들이 저희 늑대사냥을 좋아해 주셨으면 좋겠습니다.
Moltes gràcies per invitar-nos i espero que la gent d'aquí del Festival de Sitges els pugui agradar aquesta pel·lícula.
És una pel·lícula que jo crec que té dos grans escoles de cinema coreà, no? Per una banda aquests thrillers policials, no? D'acció, i per l'altra aquest toc fantàstic, el de les criatures, no? Aquest tipus d'amenaces. Volia saber si era una mica l'objectiu, unir aquestes dues tradicions del cinema coreà.
한국 영화는 thriller가 거의 끝까지 그 발전했다고 생각을 해요. 그리고 액션도 많이 발전했고.
Comenta que pel·lícules d'acció i de thriller n'hi ha moltes i creu que ha arribat al punt més alt, no? Que els thrillers coreans estan en un nivell ja que no pot superar-se i les pel·lícules d'acció també. Llavors comenta, com ja sabem tots, plataformes com Netflix, HBO, tenen un accés a aquestes pel·lícules molt fàcil i allò que volia fer era fer que els espectadors anessin al cine sí o sí. Per exemple, sobretot comenta que van estar molt pendents del so perquè no es pogués, no, s'hagués d'anar sí o sí al cine a veure aquest so perquè a casa no seria tan bo. Llavors van buscar una mescla, no, que fos més que un thriller, més que una acció, sinó tot a la vegada.
Doncs mira, m'ha tret una de les preguntes de la boca perquè li volia preguntar pel so, precisament, perquè era com cada vegada que algú disparava una arma, buah, era com un terrabastall i tot el públic al·lucinant, no? I aleshores volia preguntar-li una miqueta per això, pel tractament del so i com van pensar en un principi que aquest havia de ser un element important a la pel·lícula.
Sound를 보통 이제 기존에 이제 thriller 이런 데서는 총 예를 들어서 총소리를 만들면 총화 총을 쏘는 소리.
디오 카시 한 estat treballant molt el so. En una pel·lícula normal d'un thriller o d'una altra pel·lícula d'acció seria el so de la pistola i el so quan pica la bala, no? En canvi ell, per exemple, ha treballat amb el so de la pistola quan va fins al cos, quan pet el cos, quan entra al cos, quan pica a l'os i llavors torna a sortir per l'altre cantó, no? Tot que és sigut una barreja de tots aquests sons. Que comenta és, per exemple, quan li dona el cap, doncs també ha treballat el so inclús del crani, no? De com peta el crani. I li volia donar la raó, l'excusa per poder anar al cine, perquè diu que l'estèreo sí que tenen una versió que és més estèreo, que no s'escolten aquests detalls.
Volia preguntar-li una miqueta per quins eren els reptes a nivell de producció, perquè es veu una pel·lícula molt ambiciosa, no? I, per exemple, jo sempre he tingut molta curiositat amb una pel·lícula que passa en un vaixell gegant com aquest, si el vaixell el tenien a disposició realment per rodar encara que fossin els exteriors o com funciona això? Es lloga un vaixell o com va, vaja?
Joiga 3만 톤급, 원래 이제 영화상에서는 5만 8천 톤급인데
diu que bueno, tenien dos vaixells, sí que és com un lloguer, no? Tu llogues els vaixells, no pots fer servir tot el vaixell, no està a 100% disposició, només has de demanar exactament les parts que vols i totes les altres escenes han sigut un set, que és setting, ho preparen ells. Diu que un dels vaixells era més de 58.000 tonelades, o sigui, és un gran vaixell. Diu que, bueno, que això, que el fet de tenir la disponibilitat d'aquest vaixell pues els ha ajudat molt a crear aquest ambient d'un vaixell real.
Ara parlem del rodatge, no? En el sentit de, bé, sembla un rodatge, almenys des de fora, sembla un rodatge complicat, no? Com amb molta coreografia, molts efectes de maquillatge.
Saps, els estèpters, els actors, 배우들이 일단 되게 젊고
그러니까 bueno, son tots actors molt joves, tenen una, són actors que tenen bona imatge i una imatge agressiva a vegades, però el, durant la gravació el que van fer és com si visquessin junts, no? Com si fossin tots un mateix cos i es movien tots junts, llavors això va facilitar la feina. El que volíem fer també era la part de l'acció, la volíem molt real. Sí que és veritat que és molt física, però diu que el més important era la seguretat dels actors, que ningú s'ho és mal, i comenta que hi havia molts punts d'aquesta acció que es anaven canviant depenent de com estaven els actors, de com es treballava en aquell moment. Era molt just en aquell moment.
Jo vaig veure la pel·lícula ahir la nit i la sessió va ser una festa. La gent aplaudia, s'ho passava molt bé. No sé si havia estat abans a Sitges, si coneix una mica l'ambient del festival i si té ganes de veure la pel·lícula amb el públic, vaja.
Ahir hi havia l'altre equip de Man of Reason i Hunt i els van comentar que el públic està boig, que els agrada i diu que està esperant la primera, avui al vespre, per veure com reacciona, no?, aquest públic que està esperant.
Doncs mira, parlant de Hunt, precisament, bé, hi ha el Joc del Calamar, és una sèrie molt popular que ens ha arribat aquí, a aquest país, i nosaltres tenim una sèrie molt popular que és La Casa de Papel, no?, Money Heist, i tinc entès que ell està dirigint la versió coreana, o almenys algun dels capítols. Volia saber si és veritat i bé, com havia anat aquesta adaptació, en aquest cas d'una sèrie d'aquí, espanyola.
Diu que a Corea hi ha dos Kimongson.
És el mateix nom, però són dos directors diferents, i diu, el de la pel·lícula, els de les pel·lícules, i l'altre fa sèries, drama, sèries. I llavors és un senyor un mica més gran, té 10 anys més que jo, ha recomalcat, i diu que ell és el que fa el remei de La Casa de Papel.
Ostres, disculpi la confusió.
Xineo, xar,
soro. Molt amics, molt amics, que no passa res. Molt bé.
Parlant de la seva pel·lícula, hi ha una escena en la que els presos baixen de l'autobús, que em va recordar, baixant de l'autobús per pujar-se al vaixell, per entendre'ns, em va recordar molt a una pel·lícula que es deia Con Air, de l'any 97. Volia preguntar-li si li agrada, si l'ha vist, vaja, perquè en aquell moment hi vaig pensar, eh?
Oh, 좋아하는 영화죠. 그런 상상이 됐다. 그러니까 옛날...
Sí, que a ell li agrada molt la pel·lícula, li encanta aquesta pel·lícula, i que és un honor per ell, no?, que a la gent li pugui recordar aquesta pel·lícula, perquè és diu que és un referent, també, no?, és una pel·lícula molt coneguda. Diu que el que volia fer és que al principi sí que podria ser una pel·lícula més normal, no?, un thriller, una acció normal, però llavors al final, evidentment, és molt diferent, sobretot molt diferent de Con Air, també.
Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut a Sitges i per la seva pel·lícula. Encantats de tenir-lo aquí.
Gràcies.
Gràcies per el temps i per l'entrevista.
Bé, com podeu comprovar, no he fet trampa, he deixat fins i tot les preguntes que se'n van anar a Norris perquè no, té el mateix nom que un altre
lloc. La teva defensa és que surt així a moltes webs, estan creuats, els pobres, els dos homes aquests, internet, estan creuats.
I és que hem fet molta bessonada en el programa d'avui.
Està passant, sí, però, sí. No és tot... és idèntic, o sigui, David Cronenberg.
Però valia la pena, encara que fos per sentir els seus riures, sí. Perquè està molt bé l'entrevista d'un director que està d'aquest bon rotllo. Com està de bon rotllo aquí el Frank Wilson?
Això és una petició d'un oient. La teníem apalancada i aparcada des de feia potser 3 mesos, o sigui, es diu de seguida, no? Però encara que la trepitgem, parlem i fem coses, bueno, puja-la en un moment, perquè algú està flipant ara. Doncs ja està, el matem, perquè en aquest vaixell no queda ni un sencer. I a més, perquè arriba el moment desitjat. I què he dit abans, que Raquel Welch va durar 4 anys, en realitat, l'època gloriosa? Doncs ha mort aquesta setmana un director que també va durar 4 anys.
Los muertitos de Gurina.
Esta vez los monos han vuelto en mayor número. Se comen todo lo que hay a nuestro alrededor. De manera que nos resultará difícil encontrar alimento. Pero por lo menos nos dejan en paz. El difícil parto de nuestro hijo y un brote de malaria han debilitado peligrosamente a mi querida Alice. Mientras el bebé llora de hambre con más fuerza cada día, no veo en ella síntomas de recuperación.
Del 81 al 85. Va començar amb un documental de Fangio, va seguir amb Carros de Foc, després va fer Greystock.
Greystock, la llegenda de Tarzán. Sí.
I a continuació Revolución, i pum. La Puerta del Cielo li va caure damunt del cap a Hugh Hudson.
Bueno, va fer aquella de Tapuerca amb el...
Altamira.
Ai, Altamira, perdona. Sí, sí. M'ho vaig passar molt bé d'aquella pel·lícula, recordo, de lo dolenta que era.
També és un valor. Home, jo he fet els deures i, home, Carros de Foc està envellidíssima. Greystock, la compro, tot i que avui dia no podria fer-se amb aquest ritme i Revolució realment és que és el desastre que va abocar i me n'he adonat que, de fet, és la mateixa pel·lícula que El Patriota,
és la mateixa història.
De la del Roland Emmerich, però aquella era molt més divertida. Vaja.
I Nuevos Rebeldes, i Los Secretos de la Inocencia, i El Somni d'Àfrica, que bueno... I Rupture, amb la seva dona, Marianne Dabo, estaven casats, i encara estaven casats, Altamira, en fi... Els Muertitos inclouen a Hugh Hudson. Ah, mira, tu, parlàvem de Coppola abans, no?
Un dels seus socis.
S'està quedant sense socis.
No, clar.
Tom Lady, amor als 79 anys, soci seu a American Zoetrope, creador del festival de Telluride, productor de Mishima, de Barfly, de Powakatsi, de Los Hombres Duros No Bailen, i un actor molt curiós, Zia Mohieddin, amor als 91 anys, un actor pakistanès estrella del cinema egipci, que si recordeu Lawrence d'Aràbia,
sí.
I que al començament, quan ell va amb el camell i va un guia al començament de la pel·lícula i arriba en un pou i ve Omar Sharif amb el dromedari, allò, cavalcant i dispara i mata el guia perquè s'ha atrevit a beure de l'aigua del pou, doncs era Zia Mohieddin.
Segaràs un muertito de veritat.
Ja. És un muertito de veritat. També va sortir a Khartoum amb Bombay Talkie i va estrenar la versió teatral de Passatge a la Índia.
Ah, mira. Ah, o sigui, que David Lynn el tenia fitxat.
Sí, sí. No, però de teatral,
sí, sí,
el personatge
de l'univers. No?
La connexió amb David Lynn.
I alerta amb aquesta cançó...
Home, Pupé de Sí, Pupé de So, no?
La guanyadora del Festival de l'Eurovisió del 1965, Franz Gall, ja va morir fa molts anys, però qui dirigia l'orquestra aquesta actuació era Alain Goraguer, que ha mort també als 91 anys i que era un col·laborador habitual de Boris Vian i de Serge Gainsbourg i de Jean Ferrat, però també va fer moltes bandes sonores, concretament El Hombre de Marrakech, El Silencioso, El Planeta Salvaje i una de Luis de Funes que es deia Caído sobre un árbol.
Bé, sabeu que a La Finestra ens agrada buscar lligams, anar creant la història a través de l'escaleta i tal, però realment les nits que ens visita l'Elis Puny és tan difícil trobar lligams perquè ens inventem les seccions...
És com una sargantana.
Ens inventem les pel·lícules... Sí, va mutant com les sargantanes i avui ens porta una sargantana, sargantana Nick, és a dir, lagartija Nick.
Muntant-nos pel·lícules amb Elisabet Espuny.
Sí, sí. S'ha inspirat en Burbajara claríssimament, aquesta cançó, que té el mateix tipus de ritme i de tot. O sigui, clavat.
Com esteu? Bona nit.
Molt bé, i vos?
Aquí, a punt per una nova entrega del Muntant-nos pel·lícules. I avui he decidit proposar-vos potser un exercici de rareses.
Sadomaso?
No.
No?
Un altre tipus de rareses. Rareses me encuentro este día turbio y gris. Bé, avui m'agradaria que ens acostéssim a la figura del gran Luis Buñuel, però des del seu vessant potser més desconegut, els seus poemes, que han estat musicats per Lagartija Nick, la banda independent de Granada que ha publicat el disc El Perro Andaluz. Carnero de 125 pesetas, rizado abundoso, manual como el vientre,
Ara que portem unes quantes seccions, sí, crec que et començo a pillar el rotllo de sí? la música i els grups que t'agraden. La Lagartija Nick és
es
molt...
Es nota, no?, una mica, punt, que faig sí. el que em dóna la gana, com que això és el que em veu proposar, sí, jo m'ho sí, vaig prendre sí. el peu de la lletra. Per tant, faig el que
però,
em dóna la gana.
La cosa té gràcia, perquè, clar, si dius que ve de Granada la, el sí. món aquest, ve de Granada, Granadera, més aviat l'Orca que no Buñuel, i consideren que
ara
van
anem,
com mig barat.
Avancis.
El freno.
No t'hi avancis. Vale. Comencem. El Perro Andaluz és l'últim disc, com dèiem, del grup andalús, que segur que molts dels oients que ens escoltin el recordaran pel seu magnífic treball Omega, on retien homenatge a la figura de Lorca, acompanyats pel gran Enrique Morente. Fet aquesta explicació, ens endinsem a l'univers d'Antonio Arias, que és el cantant de Lagartija Nick. I amb qui hem conversat? Li vam preguntar: ¿por qué después de Lorca, Buñuel?
Unos se están llamando a otros. Hay hay un trayecto que proponen Lorca, ¿no? Lorca te en aquel caso fue Lorca, y después de Lorca, que es el más conocido, Bardelomar, que ya sí que aborda una faceta de cine poema muy muy fuerte. También tuvo su pequeña conexión con Lorca, Bardelomar, porque fue novio de la hermana Isabelita. Y también hay una conexión. Esa experiencia con Bardelomar lo que despierta es un reto que uno asume a la hora de musicar, cuando te basas también en imágenes, que llega a un espacio distinto a parte de tu trayectoria, y cuando uno hace sus canciones y su música propia, es otro destino el que consigue.
Trobo sensacional, em fa pensar en aquella pel·lícula que es de Altered States o Un viaje alucinante al fondo de la mente, del
doncs,
Russell.
La veritat que...
Això d'un viaje alucinante, ho dius provocativament, clarament.
No, la veritat que la ment d'Antonio Arias és, no és qualsevol ment, i anirem desgranant-la, coneixent-la, perquè una de les inquietuds de Lagartija Nick, quan els van proposar aquest projecte, doncs clar, és, com deia, música a poemes de Buñuel. Què va suposar per ell? Sobretot, un repte molt il·lusionador.
Por un encargo de 2017 del Festival Abicine de Albacete, creo que habrían llamado a alguno y ya le habrían dicho que no, porque seríamos la última opción, porque claro, diría todo el mundo, no, Buñuel odia la música en sus películas, hermano. Y esa provocación fue bastante ilusionante.
Provocació, ho sabia que sortiria.
Provocació, perquè clar, dius, o sigui, et demanen que musiquis els poemes sí, de Buñuel. Sí. Buñuel, un home a qui no li agradaven, com bé diu l'Antonio, les músiques...
Perquè era sort i perquè tal i qual, però, a veure, com que Almodóvar ja no té sentit de l'humor per ficar-se en aquests fregaos, llàstima.
Sí, sí.
Aquí, sentint-lo i imaginant-m'ho, aquí l'home que hauria de filmar tot això és Isaki La Cuesta.
Seguríssim.
Entre mira, dos aigües, però tirant-ho.
Seguríssim. Sí, sí. Bé, seguim avançant. Com que Lagartija Nick, com esteu començant a intuir, és un grup que fuig dels convencionalismes, van decidir encarar la figura més desconeguda de Buñuel, com dèiem, els seus poemes.
Música para Buñuel, seguro que escribió poemas. Si estuvo con Lorca y tal, efectivamente. Y sus poemas son sus mismas obsesiones. Él llega a decir lo que él es capaz de escribir, de reflejar su poemario mejor en una película. Ya esto es un ambiente mucho más complicado, donde se necesita mucha más gente, mucho más dinero, que la soledad de un escritor. De tal forma que cuando oyes el disco reconoces muchas de las escenas, no literalmente, pero sí reconoces que hay una poesía cinematográfica que lo une con Bardelomar, ¿no? Y que le da sentido. Curiosamente también son contemporáneos, así que son todas esas luces que te guían, ¿no? Lorca, Bardelomar, incluso si miramos desde atrás la poesía de la Beat Generation, Lorca ya Bardelomar, pero Bardelomar impone su lenguaje cinematográfico, místico, que sería como el embrión de para abordar esto de Buñuel.
Yo creo que a veces nos contemplan por delante y por detrás, por los costados.
A veure, aquí ha sortit Bardelomar diverses vegades, jo sé que no sabeu exactament de què està parlant, no? I que no?
Sí.
Cineasta,
sí,
independent,
sí, sí.
Extraordinari,
sí.
Subterrani, underground, però de fa moltíssims anys.
De fa molts anys,
anys,
perquè els referents...
Visionari.
Els referents de Lagartija Nick, de veritat, sí, us dic que són
bueno,
molt...
Ho deia per la gent que... Bardelomar, què és? Valdemar? Edgar Allan Poe? No.
Sí.
Era un director de cinema.
Correctíssim. Bé, òbviament, com aneu desgranant, descobrint, com dèiem, el disc, El perro andaluz, que no Un perro andaluz, està plantejat fugint de tota la lògica del mercat actual, lluny del mainstream.
Hemos confiado un poco en nuestra propia historia y forma de trabajar. Sé que no es habitual, pues, trabajar un disco conceptual y soltarlo como tal, pues por lo que tú acabas de comentar de la industria. Ahora se nos ofrecen muchas más formas de promocionar nuestros trabajos, con videosingles, con avances, redes, etcétera, etcétera. Hemos confiado en la salida del disco completo y hacer una gira, que sería como trabajar a la antigua, porque creo que es uno de los valores que representamos, ¿no? Que es no solo el valor de la obra, sino el de los personajes involucrados, que la gente pues vea a Eric, que somos los mismos del primer single, vea a Juan, vea a JJ, el valor humano, y exactamente, todo viejuno, y que por viejuno que sublime nuestra experiencia.
Clar, perquè siguin viejunos no vol dir que no tinguin experiència.
Cafè, aspirina i White Label, sisplau.
Absolutament. Bé, aquest és un projecte, com insinuàvem abans, que va néixer d'un encàrrec fa 5 anys. S'aparca, perquè tenen altres projectes, el grup sempre inquiet, i durant la pandèmia l'Antonio decideix reprendre.
Eso se quedó ahí guardado. Eran como 5 canciones, unos 45 minutos. Y ya en la pandèmia me dio tiempo a abordar más poemas, y ya en vez de tan enfocado como él proponía, él habla del jazz, él fue músico de joven, entonces en una primera parte, que es la que acompaña la escena, era todo inspirado en los movimientos musicales de principios de siglo, el jazz, todo esto, el Charleston, esa era la inspiración para las canciones. Y en el 2020, con la pandemia, pues ya todo lo aragonés, porque para él en su cine también tiene muchísima presencia, ¿no? De hecho, en las últimas películas, aunque que fueran de las francesas, creo que meten los tambores de Calanda, etcétera.
Bé, veieu tota la quantitat, tota la quantitat d'informació, clar. Llavors, arribats a aquest punt, em va semblar interessant saber com havien encarat aquest encàrrec. Tractant-se d'una figura, la de Buñuel, emblema del surrealisme, van aplicar la tècnica del cadàver exquisit?
El intentar emular el mundo de los sueños puede hacerlo de muchas maneras, ¿no? Como creando esos espacios. Pero nosotros, en vez de confiarlo todo a nosotros mismos, fuimos buscando aliados. O sea, nosotros trabajamos el disco con esa idea, con eso. Claro, de que esto que cambie, dejarnos influir por lo que es. Y claro, habíamos trabajado teniendo en mente que eso iría a manos de David Soler y Marcel Vallés. Sí. No fue idea del guitarrista Juan Codornío, que le encantaba y le encanta, y a todos nos encanta el disco de María Arnal. Vale. Y a través de ese disco dijo, tío, este sonido es muy interesante, muy distinto a lo que hacemos, pero para Buñuel es ideal.
Clar, i quin és el resultat després de posar-se en contacte, com bé deia ara l'Antonio, amb uns productors de luxe? ¿Quién es el resultado?
Fue un impacto tremendo las primeras mezclas, porque era realmente lo que queríamos, pero claro, sabiendo que como si dejas a tu niño con los titos, loco, pues igual viene desquiciado con un mechón rojo, un mechón rojo y fumando. Y así, y todo iba en pos de reflejar la idea. Por supuesto que ellos trabajaban sobre un disco de Lagartija, y nosotros también.
En invierno caen al mar los gritos de los semáforos.
M'encanten els subversius. Solos con nuestro tío, eh?
És brutal, exacte, per exemple. Bé, a la pregunta, arribats a aquest punt, és gairebé obligada, com plasmarà Lagartija Nick tot aquest exercici dels escenaris? Us dono una pista, a Barcelona, i actuaran el 24 de març a la Sala Apolo.
Hay peli, la empresa Cube, que ya no hizo la escenografía para Los cielos cabizbajos, crearon una escenografía muy imaginativa, porque estamos hablando también de los albores del cine. Y como tal, aunque no utilicemos las máquinas de aquel tiempo, llenamos cuando como podemos el escenario de proyectores. Super 8 y 16, que proyectan sobre nosotros, pues películas de Buster Keaton en 16, ¿no? En Super 8 tenemos Chaplin y películas completas, Ciudadano Kane o Fort Apache. Eso la gente no lo puede ver, pero son las películas que nos están iluminando.
Estic flipant, però això és una lliçó monumental.
Àlex i Alfons, comprem entrades ja.
Sí, no, no.
Primera fila, el 24 de març, però hem de veure junts Polo. Aquest concert.
A més, a la sala Apolo, que està on hi havia antigament les atraccions Apolo, que eren com el món de Méliès, absolutament la caverna de Chaumont i de tot això.
Llavors, quina és la finalitat de tot plegat? L'Antonio ho té claríssim.
Con el fin de un poco mostrarle a la gente esa pasión nuestra que viene a reflejar eso que vale, el cine de hace esas películas, esas propuestas son de hace un siglo. Pero para poder ver cualquier cosa inédita o rara de aquel tiempo, ahora es el momento. Más que nunca, ahora están en plataformas, se han digitalizado, había que esperar mucho, pero ahora es el momento de disfrutar un poco de eso.
Me acuerdo de el Lime House Blues, me acuerdo muy bien. Blues es jazz ya, ¿no? Blues. Me acuerdo perfectamente del Lime House Blues. Esto es año 20. Lo que pasa es que llegaban a Zaragoza, llegaban el tempo i el ritmo llegava pervertido, la síncopa.
Doncs serveixi...
Missatge urgent a Esteve Riambau, no Atracciones Apolo ni nada. Sessió a la Filmoteca, ja, reivindicació total.
Per favor, Luis Buñuel, sí, sí. Veritat.
Sí, sí, però serveix... amb ells en directe, amb,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Si hi havia el Joan Pineda tocant
el piano...
Amb
banda sonora doncs que... en directe, sí, sí. Dels grans Lagartija Nick, que recomano a tothom que recuperi de les fonoteques... Òbviament, aquest perro andaluz, el perro andaluz, ell va insistir molt en l'article determinat, perquè recordeu, la pel·lícula de Buñuel és un perro andaluz, ell és el perro andaluz, també una mica perro verde, també hem de dir.
O perro viejo, també.
També, perro viejo, però visquen les persones diferents, alternatives, i amb visions i discursos i maneres d'entendre el món absolutament revolucionàries.
Ai, Sargantana Eli, ets gran, ets molt gran, Sargantana. Al fons, tenim temps encara per una última consideració, carta i tema?
Sí, perquè no podem dir que no, va.
Va, el Francesc, atent, Guillem?
Vinga.
Diu que fa poc que ha llegit per primera vegada Cims borrascosos i ha quedat estupefacte. Quina meravella, he fet una lectura quasi naïf, ja que mai he vist, i ara em moro per fer-ho, cap de les múltiples adaptacions, i flipo amb que ho presentin com una història d'amor, la veritat. Ni tan sols la del meu estimat Buñuel, Abismos de Passión, no les trobo a les plataformes habituals, buscarem. Però la cosa va per un altre camí. Em va venir al cap una escena, atents, sí. D'una pel·lícula que vaig veure fa segles, 23 o 25 anys mínim, on un grup de noies en broma, com a joc per a pronosticar el seu futur i els seus futurs amors, obrien a l'atzar una plana de cims borrascosos, mentre deien Miss Bronte, will I find my lover soon? O alguna cosa per l'estil. I llegien la primera frase i miraven d'interpretar-la en aquest sentit. Alguna ment enciclopèdica de les que volten pel programa identifica la pel·lícula?
Ostres.
Ja sé que són unes dades molt escadusseres. Pel·li independent, protagonitzada per noies, calculo que de finals dels 90, de parla anglesa, juraria que britànica... però no hi posaria la mà al foc, la vaig veure al cinema Esverdi. No em va entusiasmar tampoc, però la veritat, allò de Miss Bronte, Miss Bronte, ho vaig trobar de traca i mocador. Tinc una aposta.
A veure.
Serà per casualitat Criatures Celestiales de Peter Jackson?
No ho sé, no ho sé. La veritat és que ens estan posant bastant a prova, eh?
Bueno. Aquella era el 95, que ha dit més finals, però bueno, podria ser...
Ell té una confusió, no ho té
no,
clar,
no, no,
eh?
No, ostres.
Bueno, buscarem.
Quins reptes, a trobar-ho, això.
Al moment que ens acomiadem, i ja us avanço que l'audiovisual tindrà els continguts habituals de cada setmana, i que John Barry ara rep un premi a Anglaterra ja mort, i ens porta Michael Crawford cantant Billy, o sigui, Billy el Mentiroso, amb Elaine Page i les Girls. Preparats per una hora del visual i per la finestra setmana que ve?
Sempre estem preparats.
Guillem, bona nit.
Fins aviat, gràcies.
What does one say? I've had the best fortune in the world to work with some of the finest...
Només vull dir que he estat molt afortunat per haver treballat amb alguns dels millors directors i productors del món, així com els millors projectes. Vull agrair sincerament a aquests directors i productors per haver pres aquestes decisions i deixar-me treballar en aquests productes. Sometimes came into play and I was fortunate enough to work in their products. It's so wonderful to be. És tan maco tornar a casa i rebre aquest honor. Realment no puc dir res més. Estic molt emocionat. Gràcies. Thank you. In a perfect world I would wave my hand and everyone would understand the things that make me me. In a perfect world I would wave my hand and have three girls at my command, and this is how they